Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 10 minuts del matí obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dilluns. Ja sabeu que a aquesta hora ens agrada parlar del món relacionat amb la gastronomia. I avui us parlarem d'un producte, d'una part del dinar que mai no hem tocat. I és allò que acabaria de rematar un bon dinar, segurament, o possiblement fer la prèvia d'un bon dinar. Avui parlem amb el Joan Carbó, propietari del Rajolí, juntament amb un parell més de companys. Parlarem de begudes espirituals, de licors. Joan, molt bon dia.
Bé, molt bon dia, gràcies per convidar-nos avui aquí.
El Rajolí és una iniciativa teva, juntament amb dos companys més.
Sí, és
dedicada a això, no?, que comentàvem, els begudes espirituals i licors.
Sí, sí, el Rajolí és un esperit de vi. M'agrada que li diguis begudes espirituals, té una connotació com molt més animosa. Es parla normalment de begudes espirituoses, però ja m'agrada que les mencionis així. Doncs bé, sí, això és un projecte que, juntament amb la meva germana i el meu cunyat, de fet, som tres que ens dediquem cadascú a àmbits molt diferents del que pot ser fer un negoci, i a mi em toca pròpiament la part més relacionada amb el producte, no? Amb l'enologia, amb la ciència i potser també amb la creativitat. Però bé, la qüestió és que ens vam ajuntar, ara ja fa 3 anys, 4, i vam decidir generar un producte que esdevingués un punt d'inflexió en la conjuntura, no? En el panorama diré nacional català, no?, de bevendes de sobretaula i també de vermut.
Per això deia, no?, o abans d'un bon dinar o just després.
Saps què passa? Que la nostra tradició mediterrània sempre ha posat l'esperit, no?, aquesta beguda del contingut alcohòlic just després de dinar, però la tendència cada cop més és d'obrir, no?, aquest espectre de vermuts, no?, de begudes d'aperitiu, de digestius, i és probable que cada cop es begui més alcohol al principi que no pas després. No? Després cada cop mengem més, ens embafem molt fort
i ja no hi cap.
I ja gairebé això a la sobretaula s'està perdent. Anem ràpidament a fer, no?, una migdiadeta i després a la tarda, a primera hora del vespre, se'n tornem-hi a beure bots i barrals. Però la nostra cultura d'aquí és més de sobretaula i el Rajolí és, sense cap mena de dubte, no?, un producte que hi té un encaix tant des de la cultura a la sobretaula pròpia, és a dir, del beure sec, del beure curt, en un got petit, com també en cocteleria, d'acord? La cocteleria ha arribat a la sobretaula i el Rajolí representa una oportunitat fantàstica i molt renovada del que podria ser la cocteleria a sobretaula.
Explica'ns com neix el Rajolí i per què.
Bueno, jo sóc d'aquí Sant Cugat, l'any 2012 me'n vaig cap a Bolívia i allà hi faig una destileria, i és una destileria que fa licors, no? Licors destilats, tipus gins, no? Això que està tan de moda aquí, que està tan de moda, ara faig licors d'herbes i moltes altres coses. És una destileria gran, ja ven de més de 10 països, tenim 20 i pico persones treballant-hi, però, bueno, la qüestió és que quan torno cap aquí, no?, des de casa i com bé deia, no?, amb la meva germana i el meu cunyat, surt la possibilitat de fer alguna cosa aquí, un projecte semblant, no?, però jo tinc clar que no vull fer licors, que jo vull fer esperits, és a dir, que no vull comprar un alcohol i d'alguna forma amanir-lo amb una baia de ginebra per fer-ne un gin, no?, o amb una herba per fer-ne un licor d'herbes, sinó el que vull és fermentar, no?, fermentar i destilar, és a dir, fer un esperit, el que es diu un aiguardent. I això en la ment i en la capacitat de beure, no?, el món del públic normal, sembla que sigui el mateix, però des de la meva posició, no?, d'especialista, són coses totalment diferents, amb tecnologies totalment diferents i amb capacitats i oportunitats també molt diferents. Dit això, em venia de gust fer un esperit i la qüestió és que, bueno, va ser molt ràpid convencer-nos tots plegats de que aquest era el camí, de que aquí a Catalunya des de sempre s'havia begut aiguardent de vi i que per una qüestió de la globalització, de la mateixa manera que la globalització arriba a la cuina i el que fa és sacsejar el receptari tradicional, llevar-ne la mestressa i pràcticament aniquilar tot el nostre patrimoni culinari, doncs també ho fa amb el món dels esperits. I el rajolí representa un pas enrere i dos endavant.
El projecte de Bolívia es manté, continua?
Sí, el projecte de Bolívia és una, és una licoreria, voldria dir exitosa, i ja et dic, amb moltíssima trajectòria, però és una licoreria. Jo aquí tenia clar que no volia fer licors, jo aquí no volia fer gins, no? Jo aquí havia de fer esperit. Quan dic licoreria és... Una licoreria compra un aiguardent, aquí per fer-ne gin doncs es compren o melasses del Carib o de Sud-amèrica o alcohols de Sud-àfrica o en el millor dels casos arriba un alcohol de gra, no? Francès, però a partir d'aquí se li maceren i després es destilen quatre, diguéssim, fruits, espècies botàniques, se'n diuen ara, no? Però la indústria dels esperits és aquella que és capaç de partir de la matèria primera, no? I jo aquí, bueno, nosaltres en el cas del rajolí partim del raïm, no? Llavors tot és d'aquí, és un quilòmetre des de Sant Cugat, m'atreviria a dir que és un quilòmetre 50, no? Perquè al final són raïms d'aquí del Penedès, no? El que la gent ens hauríem d'exigir doncs és quan bevem una beguda doncs quina això de la proximitat, no? una ratafia catalana és una beguda sobre taula d'aquí, és una cosa de proximitat. Quan porta un esperit, un aiguardent fet de melassa, de qualsevol manera, jo he estat en safres de canya de sucre i són una autèntica atrocitat pel medi ambient. La capacitat que té la canya de sucre d'aniquilar tota la biodiversitat, i ho he vist a l'Amazonia de Bolívia, són ratafies fetes algunes amb esperits que no se sap ben bé d'on venen, en el millor cas remolatges, amb essències o amb productes que són molt forans, amb espècies, amb una abundància brutal d'ingredients que no venen d'aquí, i al final es tracta d'una beguda de proximitat, no fotem. Vull dir, el rajolí és una beguda de proximitat perquè és una beguda feta aquí, no? En el millor dels casos, vull dir, jo què sé...
O sigui, que has volgut tornar a l'essència, no? Al més pur.
Sí, sí, és que és una qüestió de que s'havia de fer així. L'únic que en un moment on el preu del raïm és molt alt i cada ampolla rajolí té entre 7 i 10 quilos de raïm. I quan es paga menys de 50 cèntims el raïm, els agricultors fan bé de queixar-se. Però, clar, estem parlant de que si el consumidor davant d'una ampolla rajolí no és capaç d'entendre que allà dintre hi ha entre 7 i 10 quilos, no?, de raïm que s'ha hagut de fermentar després i s'ha hagut de guardar, i el compara doncs, amb una ginebra que porta, en el millor dels casos, un 50% d'un esperit que no se sap ben bé d'on ve, es tracta de generar una cultura. El més important és aquesta... cultura. És la posició de consum des de la cultura, no? No des d'un context, potser amb una influència i amb una deriva publicitària com ha acabat succeint amb el món del gin. Parlo del gin perquè des de dintre del sector és un abans i un després, no? Això és com a l'1 d'octubre del món dels aiguardents, això del gin. I el que em trobo és que en el fons la gent no sap què és un gin. I com que no sap què és un gin, de retruc no entén el rajolí. Però el rajolí se l'ha d'entendre des de la nostra cultura ancestral del vi. És l'esperit de vi. És allò que Arnau de Vilanova i després Ramon Llull, des d'aquí, van ser capaços d'explicar a tot el món sencer. No? I és una cosa que vam fer des d'aquí. I es tracta de recuperar aquesta essència.
I escolta'm una cosa, ara mateix en quin procés està el rajolí? És a dir, vosaltres ja esteu creant, ja el teniu creat, ja esteu treballant. Quina fase del projecte hi esteu, per entendre ben bé?
Bueno, estem en una fase ja de comercialització. Uh-huh. Va ser el que estem venent ara és 2014. Ha estat 3 anys reposat, sense fusta, és un esperit de vi sense fusta, d'acord? Parlo d'esperits de vins i l'esperit de vi més immediat que tenim aquí és el brandy. Però el brandy ha arribat un moment que té un component interessant en l'aspecte de l'envelliment i de la fusta. La fusta és molt noble, però cada vegada la indústria, a la meva manera de veure, la indústria ha anat dipositant en l'esperit, potser no tanta atenció. El brandy s'ha acabat convertint en una beguda potser molt a la part del whisky, on no és tan important la manera en què es destila, sinó és molt important la manera en què s'envelleix. D'acord? I això és un esperit de vida aquí. Nosaltres és un esperit que no està envellit, no té sucre. Llavors ja l'estem comercialitzant, ens han dipositat i ens han fet confiança doncs, les cases, no? Amb més renom i més reputació i més rigor, almenys d'aquí de Catalunya. Ahir vam sortir, per exemple, a One Social, estem amb la gent de Vila Viniteca també venent-ho. Vull dir que tot aquell especialista que l'ha provat ha sigut apreciar no només un component de qualitat, sinó un component de personalitat. I avui dia la personalitat és tot. No? És el ser genuí, és el ser únic, és el ser singular, i no és el ser diferent per la necessitat de ser diferent, és el ser diferent perquè el normal és ser diferent, no? En un moment on tots som iguals.
Parla'ns del procés. Ens has parlat de la fusta, però precisament vosaltres el que feu servir en aquest procés és el coure, no? La fusta, no sé...
No, és justament la fusta no té cap... no hi intervé, no?
No, per això t'ho deia.
Llavors, no hi intervé el sucre, no hi intervenen els additius. Hi ha una normativa que no està a disposició al gran públic que et diu que hi ha moltes coses que tu no has d'especificar i al final hi ha, en les begudes que es consumeixen, doncs moltes, començant pel sucre, que hi és i és present, no ho especifica l'etiqueta. La gent les consumeix pensant-se que no en té i en té. Jo ja puc garantir aquí que no té sucre i ho poso a l'etiqueta, no? Més enllà d'això, no té fusta, està reposat 3 anys, vol dir que durant aquests 3 anys hi ha hagut una fase d'harmonització de tota la, no? de la conjuntura aromàtica. El rajolí és ben bé raïm, fermentat, se'n fa un vi, i aquest vi, en lloc d'envasar-lo, el que es fa és es destila. Fixa't que no és un residu de vi, no és un orujo, no és un marc, no té una rapa, no són les lies, no és un residu. No, en un moment, l'aiguardent de vi ha sigut un producte d'aprofitament. És a dir, se'n feia el vi i amb allò que sobrava, doncs es destilava. No, aquí no. Aquí es baremen els raïms per fer-ne vi i aquest vi per destilar-lo. I un cop aquest vi ha destilat, són dues vegades, són dues destilacions. Això de les destil·lacions és molt important perquè, per una banda, et serveix per llevar-li el, no?, per extreure-li el vi aquells productes que, molt i molt concentrats, doncs poden presentar una inocuïtat, no?, una toxicitat. Llavors, el que intentes fer és centrar-te molt en alcohol, destil·lar per treure'n l'essència, però, òbviament, sense renunciar, no?, a tots aquells components que t'acaben donant la personalitat, allò que parlàvem abans, no? És molt important perquè destil·lem amb un alambí clàssic, en un moment on hi ha grans tecnologies que et permeten aprofitar i recuperar l'alcohol d'una manera molt eficient. Nosaltres el que hem, no?, aquesta filosofia d'un pas enrere per donar dos passos endavant. Hem mirat enrere i hem entès que a través d'aquest alambí que s'ha fet servir durant sempre, des de sempre, doncs tenim una capacitat d'extracció de les aromes que és molt més noble, és molt més lenta, és ineficient des d'un punt de vista de la indústria, però des d'un punt de vista de l'artesania en genera un component de bellesa que és el que busquem i és el que perseguim.
Quin tipus de raïm es fa servir?
En aquest cas és malvasia fina, d'acord? És l'unyi blanc, el treviano, és una varietat que arreu del món té noms diferents. Això ja ho tenen les varietats, no? Aquí a casa tenim, sense anar més lluny, el xarelo i la pansa blanca, no? Doncs amb l'unyi blanc és el mateix. I aquí nosaltres li diem malvasia fina, perquè és una varietat que recorda per les aromes de la malvasia, però no és tan expressiva. Doncs se li diem malvasia fina. I la idea del projecte és que després t'entreguem la parellada i després entreguem el xarelo, no? I en una manera de mirar i de fer aquí molt mediterrània, doncs anem, no?, presentant aquestes expressions del raïm en un terroir, que és aquesta, no?, ribera del Mediterrani amb orientació continental, que ens pot generar un Garraf, ens pot generar un Penedès. I és ben bé donar-li... És donar-li recorregut al món del vi, aquesta manera de fer i d'entendre i de consumir el vi, doncs en un context d'aiguardent, que fa la sensació que en el context d'aiguardent l'únic que importava fins ara era el tema del màrqueting i el tema de les etiquetes i el tema de les... No? Doncs no, és la cultura del vi feta esperit.
Abans ho comentàvem, no?, que, i tu has insistit que també és ideal, sobretot perquè just després d'un bon àpat ja no ens queda aquell raconet perquè ens hem atipat en excés, ideal per fer un còctel abans, no? I teniu algunes propostes?
Sí, de fet, abans de sortir al mercat, jo mateix, de fet, em vaig prendre la llibertat i... I en aquest sentit ho dic...
De fer com una carta?
Sí, de fer una carta. No? Jo no sóc barman, jo no sóc cocteler, però el que vaig fer és com a cuiner, que sí que m'agrada, doncs veure les complicitats que hi havia entre, no, el rajolí i diferents productes del mercat, com podia ser un vermut blanc, no, i amb oli d'oliva mateix. O sigui, vaig agafar un gel, dos de rajolí i una d'oli d'oliva, i això que pot semblar molt estrany, doncs resulta que a nivell palatal era fantàstic, no? Però sense haver d'explorar potser aquest punt de cocteleria tan creatiu, amb una tònica, un rajolí amb tònica, és fantàstic. I és una cosa que el que dona és molt dona recorregut post-gin. És a dir, aquella gent que va saber trobar en el gin una forma i una comoditat, no?, per abordar un còctel, doncs de cop poden trobar en el rajolí amb tònica, no?, una versió molt més de proximitat, molt més, en aquest sentit, molt més seva i, no?, i diferent. I de la mateixa manera, doncs, es pot barrejar això que deia, no?, un vermut blanc i amb graciosa, no?, per fer un còctel en la línia del que és el Capità, que és un còctel de Perú, que ells ja porten molts anys destil·lant raïm, i també el barregen amb vermut. El problema de seu és que ells no fan vermut, llavors ells acaben tenint un còctel que no acaba de tenir la seva mateixa idiosincràsia, però nosaltres aquí, que fem esperit i ara fem vermut, doncs per què no ajuntar-los, no? I, bueno, i així un infinit. Llavors, a partir d'aquí, quan el producte ha arribat al mercat, els mateixos, no, barmans, em comentava el Marc Álvarez, que és el bar manager responsable de tot l'equip del Ferran i de l'Albert Adrià, doncs que ja l'estaven macerant amb avellanes, amb pinyons, amb alguna cosa d'alfàbrega, com per fer un tipus sour, amb alguna cosa de llima, i clar, i ell començava a explicar el que estava passant i jo no en tenia res.
Estaves flipant.
I penso, doncs mira, ho celebro i tothom coincideix en que és un producte brutal, que és un producte que regenerarà i que refrescarà molt un moment de, bueno, no dic de desorientació, però sí que dic de, no?, d'un cert hermetisme, no?, entorn de totes aquestes begudes que són tan nostres com...
Bueno, suposo que per alguns serà una redescoberta o una descoberta directament, no?, de tot això.
Sí, sí, sí. El tema aquí és, sobretot, que l'alcohol representi una oportunitat de construir-nos en la mesura que l'alcohol altera la nostra consciència. I ja que ho fer-ho amb una sensibilitat, no amb una banalitat. Hem de donar moltíssima importància al fet de que bevem alcohol. Hem d'intentar que aquest alcohol sigui de la màxima qualitat. No hem de veure en excés, no hem de prioritzar la quantitat, hem de prioritzar la qualitat. I en la mesura del possible, en el meu entendre, hem de prioritzar la singularitat, no? Això que vinc d'intentar sempre recolzar, doncs, si aquí hi ha un flaquer al costat de casa que bonament i amb carinyo, doncs, fa un pa, doncs, intentar sempre, no?, estar-hi a sobre i comprar-li el producte, perquè al final això és el que ens construeix, no? La nostra immediatesa és el que fa que ens defineix i ens genera aquest factor d'identitat i tornem al punt. El que no pot ser és que hi feu aquest exercici d'anar a un bar i repassar mentalment les begudes, no?, o visualment les begudes que hi ha, no?, a disposició nostra i te n'adones que el 95% són de naturalesa estranya i vull dir que no acabes d'entendre bé com estan fetes. Hi ha unes grans etiquetes i unes marques que estan molt, no?, molt ben acomodades en el nostre intel·lecte, però a partir d'aquí et fas preguntes, no?, sobre qui són aquestes begudes i la resposta a vegades pot arribar a ser, insisteixo, estranya. I no es tracta tant de gastronomia, és un tema de gastrosofia, no?, del sofos, del coneixement que tenim entorn d'aquestes coses que ens posem a la boca. I el coneixement és el que fa que ens puguem emocionar, no?, perquè és aquesta informació sensible. En un moment on la informació no és sensible, és excessiva i és desmesurada i bé, i el rajolí és un producte que vol trobar un encaix en aquesta sensibilitat.
I escolta'm una cosa, tot això va començar quan tu ja estaves al celler de Can Roca?
No, de fet va començar just abans. Just jo encara no havia entrat al celler. El celler du a terme una pràctica, una activitat de recuperació de tot el marc tradicional i potser no tradicional, cultural, m'atreviria a dir, de begudes licoroses, esperits, de begudes de baixa graduació, com pot ser un vi, juntament amb el meu company en Bernat Quixé, i també de vermuts, però bé, si estic allà liderant un projecte que és brutal, perquè jo puc anar a collir cireres d'arbós durant una setmana per fer-ne només, jo què sé, 20 litres de vi per després destilar-ho i obtenir 3 litres d'aiguardent, però puc fer 3 litres d'aiguardent. Hi ha algú que em paga per fer 3 litres d'aiguardent i em paga per estar a bosc i per pujar a la muntanya, però aquest, òbviament, no és el projecte del Rajolí. El Rajolí és artesania, no? I el que jo faig al celler de Can Roca és gairebé família. És allò de fer-te un patxaran i d'anar a bosc i d'agafar els aranyons i de replegar-los un per un. Això que la indústria no es podria plantejar, i que l'artesania té, doncs, limitacions a l'hora d'intentar fer un licor amb tanta singularitat. Tornem-hi, no? Llavors, el celler de Can Roca és la família, és la personalitat, el Rajolí és l'artesania. És la qualitat en el sentit de la bellesa, no?
Quines són les pretensions o on quin horitzó veieu pel Rajolí?
Doncs, en aquest sentit, espero i vull pensar que en els pròxims 5 anys serem capaços de treure una línia de cocteleria i una línia sobre taula. La línia sobre taula és aquella que no necessita barrejar i que a l'hora de destilar, no, et planteja una estratègia i uns objectius totalment diferents, on potser no has de prioritzar tant l'aroma, però has de prioritzar el cos, la textura, no? El Rajolí prioritza molt l'aroma, el cos és molt noble i sutil, però que és una beguda pensada també perquè un cop diluïda, no, manté la seva essència i la seva expressió. El que no podria ser el Rajolí és que si el barregessis amb una tònica, doncs la tònica acabés guanyant el protagonisme a l'esperit. No, el Rajolí està pensat perquè té una manera de destilar-se, totalment natural, insisteixo, que et permet la combinatòria, l'ars combinatòria aquesta, per citar el Ramon Llull. Però d'aquí 5 anys em veig tenint una línia sobre taula, una línia cocteleria, una línia amb malvasies fines, emparellades, amb xarel·los, em veig amb una línia de carinyenes, de garnatxes, un projecte vínic, i tornem, un projecte d'artesania, no? No de fer 5 ampolles, però de poder-ne fer 1.000, no 5.000, 1.000. I amb això, doncs, jo penso que ens sentiríem tots bastant satisfets.
I des d'on esteu treballant? Ja ens has explicat que les vinyes que de les quals us nodriu estan al Penedès, però físicament on...
Bueno, físicament som una empresa de Sant Cugat, però, bueno, Sant Cugat fa la sensació que estigui molt apartada de la vinya, però en el fons aquí tenim un dels cellers cooperatius que va ser, i és, perquè no, i encara té aquest aspecte i aquesta ànima de, no, de catedral del vi, però diguéssim que la nostra operació la tenim al Penedès i ha sigut gairebé un regal que ens ha fet una dona que es diu Montse Mascaró, que destila un brandi, que és un brandi natural, que no té cap tipus d'aroma afegit. És l'únic brandi de Catalunya que no té aromes afegits, és un brandi de pagès, quasi m'atreveria a dir. I la Montse, quan li vam expressar aquesta inquietud nostra de fer esperits de vi, d'estirar la vinya, ens va dir que endavant, que ella l'envelleix, que ella entén el raïm des de la fusta, però que la porta està oberta. Així que des d'aquí ja gràcies, Montse, perquè en el fons és aquesta confiança que et fa una generació o dues per sobre teu i entén que tu vens al darrere, no? I de reconeixement de la feina feta. I res, estem ara mateix treballant i aprofitant-nos d'aquestes instal·lacions i d'aquests alambins de la Montse, de Can Mascaró, i si tot va bé no ens mourem d'allà. Perquè a Catalunya hi ha una infraestructura, hi ha molt més alambins, això que en deia anteriorment les olles, hi ha molts més alambins de les referències o dels productes a disposició del públic. Vol dir que fer una destil·leria nova, tornar a comprar un equip, no té sentit. El que hem de fer és donar-li consistència productiva a tots aquests equips que serveixen per fer això, no? Begudes, i l'únic que ho hem de fer amb aquest rigor del que parlava. Però bé, estem amb ells i estem molt bé.
Per últim, Joan, aquí a Sant Cugat on podem provar el Rajolí?
Sí, aquí a Sant Cugat ha passat una cosa fantàstica, que és que a través de, bueno, aquesta gent de Vila Viniteca, de Barcelona, vaig arribar al Roger, que és el propietari del Doctor Lagarto, que és un establiment que està ubicat no, cap als cinemes, no, cap al Teatre Auditori, i resulta que el Doctor Lagarto és una de les 50 cocteleries més importants i reconegudes d'Espanya, i que en Roger és un dels bartenders més especialistes, que dona classes en centres i institucions tan importants com és el Basque Culinary Center. I bé, llavors, el Roger, des del minut 1 que va agafar el producte, va dir jo el vull, i de fet l'altre dia vam estar allà provant, i per mi és una cosa molt maca perquè de cop em reconnecta amb el poble. Jo sóc d'aquí de Sant Cugat, i a vegades fa la sensació que aquí al poble doncs ja, no, ningú t'escolta, hi ha silenci, que hagis de sortir, no, a la gran ciutat i intentar, no, explicar i a dir que tens alguna cosa que fa la sensació que pugui ser, no, una cosa interessant. I com és de capritxosa la vida, cada cop és, no, és aquí al poble on hi ha algú amb una sensibilitat que diu, jo això ho vull. I després també estem al Belgrado. També des del primeríssim moment ja ens van dir que ens ajudarien, que ens recolzarien, que ens donarien tot el suport, i a partir d'aquí, doncs, a poc a poc, ha anat eixint.
Molt bé, doncs de moment ja tenim dos punts de referència per poder tastar aquest rajolí en forma de còctel, amb possibles suggerències. Això són suggerències que tu fas diguem, els que ho acaben servint, o no cal? Cadascú aquí posarà la seva creativitat i imaginació.
Jo penso que el món del vi es va veure molt beneficiat de la relació entre el sommelier i l'enòleg. És a dir, va haver-hi un apropament brutal, perquè el sommelier és un interlocutor entre el públic, no, el consumidor final, i el que elabora el producte. La figura del sommelier en el món de la cocteleria... Hi ha sommeliers d'esperits, que són grans especialistes, però com que encara no hi ha locals, no, única o exclusivament orientats a anar a tastar o a paladejar aquest tipus de licors, doncs el bartender capitalitza un espai que és importantíssim. I, bueno, el meu són suggerències, però totes aquestes suggerències, quan li arriben al bartender, que sé, el bartender és una figura que jo he descobert fa poc, i és una persona amb un temperament artístic, és un mig cuiner, és alhora un semiantropòleg, és una persona que sap escoltar, i bé, la qüestió és que sí, això són suggeriments, però hem d'estar molt preparats, perquè el que es faci amb el rajolí en una barra, segur que sorprendrà més d'un.
Molt bé, Joan Carbó, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per descobrir-nos el rajolí fet per un santcugatenc, tres santcugatencs, a casa també sabem reconèixer les coses bones que es fan, que no cal tampoc esperar que us cridin, de la gran ciutat. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Salut.
Bon dia.